Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
De cors i li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
Adeu, cors!
Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt, però res comparat amb el rasca milionari de l'11, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis.
I això és repartir molt?
Rasca milionari de l'11. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 11.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Deixa'm dir que després d'això parlarem dels 30 anys d'un dels grans discos de la història de la música, que és el del Dookie dels Green Day, que fa 30 anys, i avui en parlarem amb el cap del segell discogràfic, que va descobrir que va portar a cantar Barcelona els Green Day, i després amb l'Arnau Tordera farem el secret de l'èxit d'una cançó que m'imagino que és la que jo penso, i aquí ho dejo. Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Roger Saperes, com estàs?
Bon dia, Basté.
Estava convençut, però convençut, però convençut vol dir convençut, que ahir el Barça, els jugadors del Barça, es fotrien l'orgull amb l'homenatge al Xavi. Jo t'ho juro que ho pensava. I no, ni així,
Sí, sí. Jo també, escoltant a...
Segurola no.
No, perquè les trajectòries són les trajectòries. No se modifiquen por arte de magia. Y creo que el Barça tiene problemas, tiene problemas de todo estilo. Ya lo hemos se ha hablado tanto que no, yo puede hacer un buen partido y meterle 5 a cualquiera en una noche feliz, pero es que no, es que hasta el ambiente, yo vuelvo a decir que lo de Montjuïc y
no
el
ayuda,
Barça
no ayuda.
¿Cómo que no ayuda? Es un problemón, es un lastre, porque yo creo que la gente del barcelonismo lo ve ya como un lugar ingrato, por decirlo de una manera. Todo le queda lejos la referencia sentimental del Camp Nou, le quedan lejos los 80.000 espectadores, le queda lejos el corazón del club, y está exilado en un momento en lo que yo creo que lo que menos le convenía al Barça en este momento de crisis es estar lejos, y esto le hace estar más lejos todavía de la gente.
Bueno, Roger.
No, estava convençut. Evidentment que no canviaria com un mitjó la situació del Barça pel fet que Xavi hagués anunciat que marxa, però sí que de manera puntual esperava, no, com a mínim, aquesta reacció que també havia dit Xavi que volia veure en l'equip. Per això també em va sorprendre després la roda de premsa del mateix Xavi, dient que havia vist un Barça diferent, que entenia que havia reaccionat. Crec que és una mica el que ell volia veure, perquè era el que havia de donar sentit a la seva decisió, no? Si tu marxes perquè hi hagi una reacció i no n'hi ha, segurament la teva decisió no té massa sentit. Jo crec que puc estar d'acord en el discurs de Xavi, en valorar-li la part
Correcte.
Que ha fet fins a aquesta temporada, però crec que estem estancats aquesta temporada en un moment en què Xavi no troba quina és la solució de l'equip, i l'equip no acaba d'arrencar. L'únic a qui li vaig veure energia realment ahir és a Vitor Roque.
Jo crec que
energia, a nivell de sortir
un millor partit
a menjar-s'ho tot.
Per a mi el millor del Barça
sí.
Fue Fermín.
Sí.
Un em
va sorprendre todo, el capitán.
Bueno, es la pieza más débil, y entiendo esas cosas, pero tiró todos los desmarques que había que tirar, remató, sí. No bien, porque las circunstancias no eran fáciles. En el fútbol se dice, movió el culo. Como, y la verdad es que para mí me gusta mucho ese jugador, porque en este Barça así como anémico, me da la impresión de que él sigue pensando que su equipo, el Barça, le ha dado una oportunidad e intenta aprovecharla siempre.
Fermín.
No, perdona. Mira,
y me parece un proyecto de muy buen jugador.
L'últim partit, ¿qui era el millor per tu, Basti?
El último partido fue el de ayer, el anterior fue el 5-3.
Sí.
Se me hace muy difícil.
No, dijiste que carrusel... el millor fuiste... No, lo leí en la Vanguardia del otro día, vas posar, vas parlant molt bé de Yamal.
Hombre, con diferencia, hice un partidazo.
M'estàs parlant de Yamal, el penúltim. M'estàs parlant de Fermín, l'últim.
Bueno, y el chico este, Héctor Fort, en Bilbao.
Bueno, Bilbao, con... Bilbao, sí. Perdona, y el central, ¿cómo es diu?
Cubarsí, Pau, sí. Cubarsí.
Ya... Pero el problema es cómo encajas eso en un,
ya,
en un
ya,
equipo
ya.
Decadente, ¿no, Roger?
Sí, sí.
Donde
sí.
Ocurre otra cosa, es que claro, juegan bien, la gente les quiere, la gente les apoya, son muy buenos, porque son muy buenos. Y dices, sí, pero ¿cuál es su horizonte? Su horizonte es que si juegas con ellos, y más Pedri, más Gavi, más Fermín y todo esto, la gente, el club piensa, no vamos a llegar a la Liga de Campeones, o podemos no llegar a la Liga de Campeones, no vamos a ganar ese dinero que es tan necesario para el club. Y entonces entra esa espiral, bueno, vamos a fichar veteranos. Los veteranos, pues, pasean el perrito, algunos de ellos. Yo hay uno que me parece que es Cruyff 78.
¿Que es Lewandowski?
Es el holandés, para mí es...
De Jong, pues claro.
Es que estoy un poco cansado de verle pases al pie y dirigir con la mano, ponte aquí, ponte allá. Yo creo que un jugador de esas características, y siento decirlo porque sé que en Barcelona hay una admiración enorme por
empezando
él.
Empezando por el Camp d'Esports de la Vanguardia.
Sí, al que le tengo, sé que sabe bastante más que yo el Camp d'Esports.
La guerra habitual.
Sí. Pero también que creo que, hombre, es un jugador que dice, bueno, debería ser un poco el De Bruyne del Barça, un rompedor, un tal, tal. Y se me queda en un jugador disperso, que hace su trabajo con una, y estamos para que un Barça tenga líderes de verdad, para que se lleven el equipo a la espalda, para que hagan lo que tienen que hacer. Al final no puedes pensar que en febrero tengamos a un jugador como De Jong con un gol y cero asistencias. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Y te dan, es que no juega de medio centro, no sé quién juega en el Barça. Sí. Un rato es uno, otro rato es otro. I dic, esto no marxa.
Aquest és un dels problemes de l'equip, segurament, no? No haver trobat una fórmula a la sortida de Busquets i no haver-la trobat abans i no haver d'improvisar ara quan ja no hi ha calés.
Si la buscaron hace 5 años a De Jong. Va ser el mediocentro.
Sí, això és el que li van explicar. El que passa que no va jugar mai en aquesta posició.
Claro, bueno, pero es que eso forma parte de algo que en el Barça, no sé si estaríais de acuerdo conmigo, ha sucedido. Se buscan jugadores... No sé, se fichan y luego dicen, es que no, esto no era lo que pensaba, nos ha costado mucho.
Coutinho,
Griezmann. Griezmann es un jugador extraordinario, pero en el Barça no podía jugar, no por Messi, porque en un Barça sistemático, con, digamos, esto que llaman el juego de posición, él es un jugador para equipos donde él pueda moverse por todo el campo.
¿Qué iría ahora a Barça, Griezmann?
Bueno, ahora, pero también, quiero decir, al final Griezmann está muy bien en el Atlético de Madrid porque juega a lo que Griezmann quiere. Bueno, y porque es un jugador muy listo y porque está siempre en actividad. Tú no le ves a Griezmann parado nunca. Claro, en el Barça muchas veces se necesitan jugadores que estén parados. Su metodologia.
No, i arran del que deia el Santi també, segurament un dels problemes del Barça és que tampoc té una classe mitja, diguem-ho així, no? Hi ha jugadors molt joves que s'estan menjant el món, el cas de Cubarsí, el cas d'Héctor Ford, el cas de Lamine, i després tens veterans, no? No hi ha aquesta classe mitja. Jo crec que tampoc els pots demanar a aquests jugadors, a Ford, a Lamine, que siguin els que ho hagin de resoldre sempre tot. Va tirar el carro a l'eliminatòria contra l'Atlètic, va fallar aquelles dues ocasions, però va ser dels millors Lamine, i llavors tens els veterans, que són els que s'hi haurien de respondre, que potser molts ja no estan...
És que és el que dius tu, la classe mitjana és tan important en un equip campió.
I aquí no hi és. Llavors has de decidir una mica el que diu el Santi. Si ets un equip en formació per dir, no, anirem amb Cubarsí, amb Lamine i tots aquests jugadors, però potser triguem una mica en tornar a guanyar, o tens aquesta exigència, aquesta urgència, i vas a buscar aquest perfil de jugador. No, com ho equilibres, això?
I entonces no pueden jugar.
Sí, frenes aquests jugadors.
Veamos Lamine. Lamine arranca com un tiro després d'aquell gamper fabuloso. Va a la selección, nos deslumbra 3 semanas y ya empieza a hablarse de que hay que cuidarle. Evidentemente que hay que cuidarle. ¿Cómo se cuida un jugador joven? Es difícil. Supongo que es una tarea pedagógica, psicológica, todo.
¿Cómo se cuida Carlos Alcaraz o Rafael Nadal?
Claro,
pero
el asunto es el siguiente. Es curioso, dicen, es que tiene 16 años, hay que, y es verdad, yo no lo niego. Pero ahora sigue teniendo los mismos 16 años. Y ha jugado 4 partidos enteros como titular. Ahora puede jugar los partidos de titular que durante un buen rato de la temporada empezó a jugar 10 minutos, a no salir. Y creo que a veces nos venden discursos que no cuelan.
El millor que li està passant al Barça ara és que l'afició en aquest estadi olímpic està tan gèlida com l'equip, és a dir, no passa res, és un club que no passa res. És a dir, passen moltes coses.
Al Villarreal jo tinc la sensació que al Camp Nou, al final de partit hauria estat molt diferent.
Home! Sens dubte, eh?
Mira, yo te digo una cosa. El Barça, fíjate cómo es el fútbol, ¿eh? Si el Barça le hubiera... Estuvo... Le tenía al Villarreal. En 10 minutos le remontó. A punto de terminar el partido. Si hubiera ganado ese partido, que era lo que tenía que haber hecho, porque estaba, ya lo tenía ganado, todo esto que estamos viviendo ahora se hubiera revertido de una manera total.
Bestial, porque ahora estaría...
Xavi no hubiera dimitido. O sea, te digo yo que
se
habría hablado del corazón de un equipo campeón, todas esas cosas, que en el ánimo de la gente la visión del Barça hubiera sido otra. Se hubiera quedado la gente con el partido de Yamal, con que dos centrocampistas, Gundogan y Pedri, marcaron goles, con todas esas cosas que además eran verdad. Y el fútbol tiene, es el fútbol es una bestia que te espiera detrás de una esquina con una navaja albaceteña y te tira todo por en nada, en tres minutos lo que podía haber sido algo semiépico se convierte.
Fíjate, hubiese estado ahora o hoy estaría ahora a 5 puntos de Madrid,
el ambiente y después de eso sí que hubiera dicho le puede meter 2 o 3 o 4 a Osasuna. No, yo creo que la dimisión anticipada de me parece que eso no iba a arreglar nada. Lo hubiera arreglado ese revolcón del 0-2 al 3-2 i además com fue,
o sea, el futbol té aquests detalls, és a dir, la de la mina al minut 85 entra Sant Mamés i després guanyes aquest partit contra el Villarreal i la situació gira com un mitjó. El que passa que també la sensació a vegades, no, que quan ja vas trampejant d'aquesta manera, en algun moment has d'ensopegar. I jo tinc la sensació una mica que anava així, que quan va... Sí, és que encara estem vius aquí... Però la sensació que transmetia el Barça no era la d'anar millorant, perquè sí que l'hem tingut a vegades aquesta sensació en equips que no guanyaven. Ara sempre posem segurament el mateix exemple, no? Però el primer any de Rijkaard que no va guanyar res, però tenies la sensació... O fins i tot el primer any de Xavi, que no va intentar arreglar, va col·locar l'equip a la Champions, però veiem que anava cap a alguna cosa, que va ser guanyar la Lliga l'any següent. Però les sensacions des que va començar aquesta és que no saps cap on anem. I jo quan escolto a Xavi l'altre dia al final del partit, amb tot el que diu, més enllà que se'n va, que no té una explicació al que li està passant a l'equip, és el que a mi em preocupa, perquè si l'entrenador no la té...
Jo crec que... Mira, hay algo... me duele lo de Xavi, me duele sinceramente, porque estamos hablando de alguien que es más que un jugador en el Barça, es así, digamos, si tú haces una especie de panteón de los grandes del Barça,
Xavista.
Hasta es casi una de las, con Kubala y Messi, no lo sé, se me ocurre, digo, hay jugadores, Iniesta, pues hay 5 o 6 jugadores que son tan legendarios que ver cómo ese mito se desnuda, o sea, y acaba, digamos, Xavi viene después de 5 años en Qatar, donde todo el mundo habla de él con razón como el Xavi que dirigía el mejor Barça de la historia, uno de los mejores equipos de la historia, que tenía, digamos, el Barça en la cabeza, y que para la gente del Barça era la referencia de cómo hay que jugar, cómo tiene que jugar un centrocampista en el Barça. Y ahora es un entrenador que queda en el paro, que tendrá que buscarse la vida como todos, que tendrá que ver ofertas, que no serán igual las ofertas que uno esperaría, porque claro, es así. Y dice, bueno, y que él, ante sí mismo, ese mito, pues nota que no le ha servido para mantener esa situación, yo diría, en el nuevo mundo que le espera, que es el de un entrenador con 43 años que tiene que empezar a hacer lo de todos los entrenadores, buscarse, me duele decirlo, buscarse la vida. Y a mí me parece durísimo desde fuera, lo siento, porque siempre esperas que alguien como Xavi todo le vaya bien en la vida, porque ha sido un gran jugador. Así vemos la gente, los aficionados al fútbol, a nuestros mitos. Esperas que los más grandes les vaya bien toda la vida. Y sin duda le irá, pero ya en unas condiciones diferentes. Eso, esta estancia en el Barcelona, ha sido muy traumática para Xavi. Yo veía a las conferencias de prensa, era un hombre martirizado. Sí. Y también creo que no recibió quizá las instrucciones de vida, porque para mí, por lo menos, al equipo, al club y a los aficionados, no se les dirige en los partidos, se les dirige también en la conferencia de prensa. Un entrenador de fútbol ahora participa en 100 y pico conferencias de prensa. Juegan 2 veces más que los jugadores. Los jugadores han 60 partidos, los entrenadores 120. Y lo tienen que hacer antes y después de los partidos. Y lo tienen que hacer con los periodistas. Y tienen que mandar mensajes. Y el entrenador ahora dirige al club, porque es portavoz del club. Sabe que en el club están escuchando lo que dicen y tomando nota a la prensa, y es decir, al público, y también a los jugadores. Es decir, tiene que entrar en el campo y en las conferencias de prensa fuera del campo. Yo creo que Xavi, quizá por juventud, inexperiencia, ingenuidad, por lo que sea, le ha faltado ese tipo de malicia, yo diría, ¿no? Tú le ves a Ancelotti, al mismo Zidane, a Pep, a Klopp, a Simeone. Y en otra, y de otra manera, cínico y malvado, a Mourinho. Y le ves a populista y tal, y un poco impostor, hay que decirlo así, Aguirre en el Mallorca. Y son gente que saben que su oficio también pasa por ahí. Entonces, y claro, Xavi se ha encontrado de repente con él, y no tiene el cinismo.
Que jo l'estic veient patir a Xavi en aquests darrers mesos a la sala de premsa. Insisteixo, jo crec que s'ha de posar en valor el moment en què va venir Xavi i agafés l'equip en les circumstàncies en les que estava sent segurament com és el somni de la seva vida entrenar al Barça, que aixequés una mica l'equip, que fos capaç de guanyar la Lliga de la temporada passada i la Supercopa amb bons partits, mostrant-nos que era capaç d'elevar el nivell de l'equip, però aquesta temporada no acaba de trobar la tecla, i crec que Xavi a la sala de premsa s'ha perdut en algunes guerres que anaven més enllà del futbol i que no sabien per res.
Recordad una cosa, eh? El Barça gana la Liga, que es un éxito extraordinario.
Extraordinario.
Y se dice, el mismo Xavi, es que no han querido comprender lo que fue aquella Liga y tal. El siguiente partido a ganar la Liga, el siguiente partido oficial, fue el primero de la siguiente temporada en Getafe. Y ocurre lo que ocurre con Sotogrande, aquello sinceramente me pareció un exceso del árbitro y tal. Pero si en el primer partido de la temporada, el primero después de ganar la Liga, dices, es que esta temporada va a ser muy difícil, es que lo sabe, el mensaje que está diciendo es que lo que hicimos el año pasado no tiene mérito, porque este año no lo vamos a poder conseguir. Y desde ahí, estamos en agosto, ¿eh?, yo creo que empieza un discurso negativo. Y creo que en ese aspecto, hay gente de prensa, hay gente que creo yo que tiene que hacer o el mismo club. Porque vuelvo a decir, sí, un partido, el primero es malo, te quejas, haces lo que sea, tal. Pero es el primer partido y no, ya el discurso desde ahí fue, es que esto, la prensa, no sé cuánto, tal.
En fi, Santi Segurola i Roger Saperes han parlat després del Barça 1-0 d'avui i de Getafe Real Madrid. I recordeu, el cap de setmana el Barça juga al camp de l'Alavés a 6:45 de la tarda, el Girona rep la Real Societat a 9:00 PM i diumenge tornem-hi a la Lliga amb un partidàs Real Madrid-Atlètic de Madrid al nou Santiago Bernabéu. Santi Segurola, Roger Saperes, fins aviat, eh?
Vagi bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.
D'aquí a uns moments parlem de música als 30 anys del Duki de Green Day.
Quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i te'n porten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Avui, a dia, la patata amb un 37% de descompte. Per només 3,33 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Més blanc que Montse Interiors, el més ideal per renovar al millor preu, perquè fem els descomptes més grans de l'any als articles essencials de la casa. Renova el teu fons d'armari, cortines, fundes nòrdiques, tovalloles, jocs de llit, pijames i tot el millor preu de l'any. Joc de llit abans des de 25 euros amb 95, ara des de 10 amb 95. Més blanc que les botigues Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 29 de febrer o exhaurir existències.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui,
Tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
T'imagines unes vacances d'estiu senzillament ideals? Amb Viatges al Corte Inglés i Travel Plan no és necessari que te les imaginis. Ara pots viure-les. Reserva ara i aconsegueix les millors places a destins com Maurici, Grècia, Tailàndia o Cap Verd. No esperis més a tenir un estiu ideal amb Travel Plan i Viatges al Corte Inglés.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model? Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros i a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lou Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al febrer, al Teatre Poliorama.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data. 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Tinc moltes ganes que, d'aquí, són les 11:22, que l'Arnau Tordera ens faci dient el secret de l'èxit, perquè no sé, de debò, mira que m'encanta la cançó que analitzarà ara, però no sé on està el lligam amb el cànon de cap, una peça musical que m'entusiasma, que és el cànon de Pachelbel. No... Bueno, anem amb l'Arnau Tordera, que ens ho explicarà segur. Arnau Tordera, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Bueno, tu sap, ja m'ho explicaràs? De què va avui el secret de l'èxit,
Arnau? Intentarem desxifrar-ho, i tant que sí.
Molt bé, molt bé.
Doncs avui fa 30 anys que es va publicar una d'aquelles cançons que capturen l'essència d'un moment vital i que són capaces de transformar-lo en música. Un retrat de l'angoixa i el malestar existencial que bona part de la societat arrossega durant els seus anys de joventut i d'adolescència. Un crit de ràbia contra el buit al qual ens aboca la incomprensió de la vida i la dificultat per tirar-la endavant. Avui, el secret de l'èxit, un cas perdut. De Tal dia com avui de l'any 1994, el trio de punk rock americà Green Day va publicar el disc Dookie, que els catapultaria a la fama mundial i també el que desencisaria a molts dels seus fans antics que no van poder acceptar que una banda que fins llavors s'havia mogut en el circuit alternatiu es vengués finalment a una gran discogràfica per multiplicar el seu èxit. Sigui com sigui, aquest disc contenia la peça Basket Case, un dels himnes generacionals per excel·lència dels anys 90. Una cançó que, sense gaire artificis, però amb una línia vocal molt característica i llaminera, aconsegueix unificar els càntics cada cop que sona a algun lloc. Però, malgrat l'energia que desprèn, és una peça que, en definitiva, té una temàtica depressiva i més aviat fosca. I, de fet, el nom de la cançó, Basket Case, és una expressió que significa alguna cosa com cas perdut, és a dir, quan ja es considera que amb algú no hi ha res a fer. Això ens dona una pista força clara sobre el significat de la lletra, però fixem-nos-hi amb més detall. Do you have the time to listen to me why? About nothing and everything. El cantant de la banda i lletrista de la peça, Billy Joe Armstrong, va plasmar-hi tota la frustració i l'angoixa que arrossegava en aquell moment vital. Pel que ha explicat en algunes entrevistes, es tracta d'una lletra autobiogràfica que narra el malestar mental d'aquells anys, com s'anava aïllant del món per acabar-se tancant en ell mateix i la frustració que això li ocasionava. A l'inici de la lletra ja veiem un crit d'ajuda. Ens pregunta, tens un moment per escoltar-me mentre em queixo? I a partir d'aquí desplega tota aquesta queixa que en realitat ell va escriure com una necessitat per expressar tot el que sentia i li va servir per no agreujar encara més la situació. En destaco algunes frases rellevants. A vegades em faig por a mi mateix. La meva ment està nuada. M'estic tornant boig? Sóc només un paranoic o és que estic drogat? I veiem algú que s'aproxima al caire de l'abisme i només troba sortida en el que ell anomena aferrar-se al control. Escriure aquesta cançó i posar nom a la seva situació d'angoixa permanent probablement va ser una manera d'aconseguir controlar la seva cremor interior. Sembla que fins i tot se li va diagnosticar un trastorn del pànic, que és justament el que reflecteix tota la lletra. Ara que coneixem una mica millor el text, descobrim com van traslladar aquest significat a la part musical. Sí, amics, ho esteu sentint bé, no hem pas canviat de programa i no heu anat a parar a Catalunya Música per error. Segurament bona part de l'audiència coneix aquesta obra, el cànon en re de Johann Pachelbel, Pachelbel pels amics. No resulta que la progressió harmònica de Basket Case, és a dir, els acords que interpreta la guitarra elèctrica, és pràcticament la mateixa que els d'aquesta obra orquestral. Però no és pas un cas aïllat, no us sorpreneu, no és un cas aïllat ni molt menys. Hi ha centenars de peces que han esdevingut grans èxits que utilitzen aquesta mateixa progressió i sense anar més lluny, el Bon Dia dels Pets també és una de les que ho fa. Però l'harmonia de la peça només és una petita part dels elements que la conformen i és evident que la nostra cançó d'avui té una sonoritat ben diferent a la simfònica. I en això, precisament, hi va tenir força a veure el productor del disc. Rob Cavallo va ser el responsable del so d'aquell disc i, de fet, pràcticament de tota la discografia posterior de la banda. Va depurar l'essència sonora del trio per trobar un punt mig entre el so aspre i brut del punk i una sonoritat més amable que el gran públic pogués consumir sense fer gaires escarafalls. En bona mesura, també va definir l'estètica del vessant més comercial d'aquest gènere i va fer fortuna entre les bandes juvenils estatunidenques. Només hi tenim els quatre elements imprescindibles en un grup d'aquest estil, però que acaben cohesionant-se a la perfecció. Guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria i veu. Comencem per la guitarra. Aquí tenim la part guitarrística, concretament dues guitarres gravades en estèreo, i naturalment hi tindrem distorsió, molta distorsió. Però és una distorsió que, en efecte, és agressiva, però que no acaba sent bruta. És una sonoritat que embolcalla tota la cançó amb moltíssims harmònics. També és important destacar el tipus de tècnica que fa servir. Hi haurà moments de palmute, en el qual les cordes es mutegen lleugerament amb el palmell de la mà, i sobretot serà a l'inici de la cançó, quan hi veurem aquest efecte. Després ja hi haurà un rescat més agressiu on s'involucra el moviment de tot el braç, i això, encara que us sembli que no, es nota moltíssim en la sonoritat final de l'instrument. Fixem-nos ara en la part del baix. en el mateix registre que la guitarra, però naturalment a la seva tessitura baixa. Té una sonoritat força agressiva i en destaca el caràcter metàl·lic que li aporta la pua. El baix sovint es toca amb els dits, però per aquest tipus d'estil s'interpreta molt habitualment com la guitarra amb una pua. I en aquest cas és una pua força més grossa. Això fa que guitarra i baix acabin sent com un bloc que avança conjuntament i en l'apartat instrumental finalment hi tenim la bateria. Aquí ja hi sentim bombos molt definits que subratllen totes les anticipacions i és una bateria tocada amb molta energia on hi destaquen els breaks que involucren els redobles de caixa i alguna timbala. És un tipus de break molt característic d'aquest estil. I per sobre de tots aquests elements instrumentals hi tindrem la veu protagonista que ens narra en primera persona els seus problemes mentals. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a... Com he explicat a l'inici, un dels elements que ha fet més fortuna d'aquesta cançó és la seva melodia vocal. Una melodia en tonalitat major que ressegueix l'harmonia del cànon que abans hem vist i que es desplega àgilment a través d'ella buscant moments de més altura tonal que permeten a Billie Joe Armstrong trobar aquests moments de més expressivitat. També podrem sentir-hi uns petits cors, però que són absolutament idiomàtics del punk rock. Consisteixen en una segona veu, sempre més aguda que la principal, que es manté en una nota pedal i harmonitza la melodia principal, l'embelleix, la destaca i la subratlla d'alguna manera. Això ho fan normalment al final de les frases o en moments que volen cridar l'atenció. És un recurs molt efectiu i característic que reconeixereu molt fàcilment. I això és tot, ja no hi tenim més elements. Estructuralment, la cançó és senzilla, i és que el punk rock és un estil directe que no busca complexitats innecessàries. Va al moll de l'os i si pot estalviar-se 20 segons de música, doncs simplement ho fa. Bàsicament s'aniran alternant dues parts que ja aniré comentant. Unifiquem ara tots aquests elements que hem vist per separat, recordem la temàtica de la lletra i la situació personal que travessava Billie Joe Armstrong en aquell moment i fem un viatge de 30 anys enrere per retrobar-nos amb l'adolescent rebel i incomprès que tots portem a dins. Comencem directament sense preàmbuls, guitarra i veu. El protagonista ens demana la nostra atenció per escoltar les seves queixes. La guitarra està tocada amb el palmell de la mà mutejant les cordes i a partir d'aquí va desplegant aquesta atractiva melodia que de tant en tant està harmonitzada per les segones veus que ressalten algunes paraules. Canvi d'harmonia i finalment, després de tota aquesta tensió acumulada amb la introducció, la cançó explotarà amb l'aparició del baix i la bateria. Escoltem-ho. Ja ho veieu, una entrada amb una energia elèctrica que culmina tot aquest primer fragment. I repetim el mateix material, però ara amb tota la banda. Això ja sona molt més ple i molt més contundent. La melodia vocal és la mateixa, desplegada sobre l'harmonia del cànon enrere de Pachelbel, però amb una nova lletra que insisteix en aquest malestar i en el fet de sentir-se desubicat en el món. Fixeu-vos en l'aparició de les segones veus. Les dues que harmonitzen la veu principal i es mantenen com una nota pedal. És un recurs que embelleix la veu principal i que li aporta una dimensió més gran. I diu, en efecte, que li sembla que està mig paranoic. Culminem aquesta segona exposició amb un petit moment instrumental on s'insisteix en la successió d'aquests quatre acords. I arribarà un moment contrastant que serveix per oferir una possible solució a tot plegat. Aferrar-se al control. Sembla que ell va poder cercar aquest control escrivint aquesta cançó i buidant-hi tot allò que necessitava vomitar, d'una manera metafòrica, esclar. I abans ho deia, això és punk rock. Aquí no calen grans construccions formals, ni variacions, ni molt menys filigranes. Això és un missatge directe i ja no ens oferirà res de nou. Aquí tenim un fragment instrumental amb els mateixos acords del cànon i anirem a parar a la part final de la peça. Fixeu-vos en els breaks de bateria, quins redobles més densos i poderosos fa per marcar l'estructura. I ja ho tenim tot plegat. Acabem amb una petita coda instrumental on hi aboquen la ràbia que genera la situació d'angoixa i la incomprensió de tot allò que ens rodeja i de tot allò que ens passa. Sovint els artistes fan servir la seva obra per plasmar-hi tots els seus fantasmes, les pors i els patiments. I sempre he pensat que em sembla una mica cruel tot plegat, perquè al cap i a la fi, si no fos pel patiment d'algú altre, no tindríem cançons com aquestes. La vida, amics, és un cas per tot.
Ara ho he entès tot. Moltes gràcies, professor Tordera. Fins aviat.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada. Són les 11:34. Agafava l'Arnau Tordera i ha esmiculat aquesta meravella de cançó dels Green Day, el Basket Case. Segur que més d'un i a més de dos us ha envaït la nostàlgia mentre escoltàveu l'analítica que ha fet de la cançó en l'Arnau, la dels grans records de joventut, els moments compartits amb la colla i aquelles ganes de saltar i cantar a ple pulmó dins d'un antre d'aquells amb l'única preocupació que la nit doncs, és massa curta, no? Com hem anat dient, el disc que contenia aquesta cançó, aquest mític Dookie, dels Green Day, fa 30 anys. Hòstia, 30 anys. Estem parlant del disc, sens dubte, més exitós de la banda, amb 20 milions de còpies venudes, que amb un himne generacional com el que estem escoltant va marcar tota una època. El Jordi Llançamà és cap del segell discogràfic de... No sé com ho he de dir, ara m'ho dirà. La primera persona que va portar els Green Day a actuar a Barcelona. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com és la discogràfica? Com es diu el segell?
Becore.
Com va ser que vas organitzar el primer concert de Green Day a Barcelona?
A veure, el tema és que, com a fan, jo feia un programa de ràdio a Ràdio Pica, tenia el segell Becore, i m'agradava, doncs, les col·laboracions i això. I... ja muntava concerts dels meus grups i una gent de Saragossa, que es deia Zambombo Producciones, van organitzar la gira com espanyola, per dir alguna cosa, i nosaltres vam fer la data de Barcelona, i això probablement venia d'una productora segurament alemanya, que és des d'on es cursaven les gires com europees, no? Eren unes gires molt precàries.
Res a veure amb el que es fa ara, no?
No té res a veure. Primera, perquè es feien amb locals que igual no estaven ni preparats per concerts, ja es digui algun bar o algun antro, cases ocupades...
Clar, en aquella època no hi havia llocs per fer grans concerts aquí a...
Sí que bueno, hi havia
el Palau dels Esports, perquè ens entenguem, que era el lloc, no?, fa 30 anys.
Sí, però no hi havia economia, em refereixo. El grup venia, el que et demanava era el dormir... el sopar i una mica el que sortís d'entrada i alguna vegada pues, assegurar uns diners, però, per exemple, aquest concert de Green Day que el vam fer el 91.
91 es va fer, el concert?
A la Bàscula, a un centre cívic.
Hòstia!
A Montjuïc, al centre cívic La Bàscula.
Wow.
Això va ser el 29 de novembre del 91. Valia 700 peles l'entrada.
700 peles.
Vale. I com a molt van haver 50 persones, no va haver-hi...
Què dius ara?
Sí... És que no, Green Day no coneixia ningú.
No coneixia molt poca gent.
No hi havia internet, per escoltar música no sonava a ràdios comercials, és això, Ràdio Pica, fanzines, el que vulguis. Però llavors era com una escena petita.
Això sí que era l'underground.
Això era l'underground, i la gent es quedava a dormir a casa del taloner o a casa teva al sofà.
En sèrio?
Amb matalassos. Sí, jo perquè tenia un xollo i tenia un amic que tenia un hotel als seus pares i sempre em colava algun grup allà i no m'ho cobrava. Llavors els hi podia portar un hotel.
Era la gira que feien del... Bueno, gira. Ah, no, és que
no, era la gira del primer disc. Sí. Normalment... Has de tenir en compte que el que feien era, per exemple, a Alemanya, algú els hi posés una furgoneta i un backline, i ells venien. És que no hi havia mòbils, també. Per cada amb ells, sí, igual vam quedar a la plaça Espanya amb un punt. Apareix una furgoneta que veus friquis, són aquests, els pares, i vas al concert. I ells mateixos conduïen, venien al merch, ho feien tot, anaven ells tres.
Ells tres i prou?
Ells tres i prou.
Ni mànager, ni...
No existia. I pagar-li amb mà el de la guixeta, els vaig... Vam anar a fer un Frankfurt al paral·lel a algun lloc i després els vaig portar a dormir aquí. I després vam repetir, vam fer... dos anys més tard vam fer a la Sala Garatge el 22 d'abril del 93.
Anem primer encara aquella.
Tira.
Dic 700 peles, eh?
700
peles valia. Vas guanyar diners en aquell primer concert o no?
No, segurament els hi vam donar... Això ho feien perquè nosaltres érem militants, per dir-ho, entre cometes, d'aquest estil de música, i llavors els hi donaves tot el que sortia.
I tocaven altres grups?
Sí, grups locals. Per exemple, el meu segell jo aprofitava per posar els taloners, que també portaven gent que igual no coneixia els Green Day, però sí coneixia.
És que aquella època els taloners eren... Era una manera,
bueno, manera de rastrar
gent. Però en aquella època molt més. Com va anar el concert? Dius que només hi havia 50 persones. Dius,
unes 50 persones, sí.
Hòstia.
Divertit, per això, la gent passant-s'ho bé i, bueno, com eren els concerts de hardcore punk d'aquella època.
Coneixes, o sigui, en conserves alguna cosa que certifiqui que va haver aquell concert o no?
Sí, li vaig passar al teu company per si ho volia ficar a les webs, els cartells.
Els cartells, ja, encara els conserves, d'aquella època de la...
Mira, els conservo i estic preparant un llibre amb tots els cartells d'aquella època gràfic. Un llibre amb tot els, oh, tots els cartells.
Això estarà molt bé, l'estil del que va fer el Gai Mercader, per exemple, a tot...
Però a nivell...
A nivell underground. En aquella època, la formació era la mateixa. Home, hi havia el Billy Joe Armstrong, segur.
Idèntica.
Els mateixos tres,
I això que venien a promocionar el primer disco, que el va gravar una altra bateria, però a la gira ja va venir el Tricool.
Oh, t'hi vas dur amb ells?
Digues?
T'hi vas dur bé amb ells?
Sí, a veure, gent jove currant-s'ho i anant de gira i promocionant el grup.
Has tingut contacte diferent amb ells després o no?
Després del segon concert i petar amb el Duki, ja no, perquè ja se t'escapa. Però recordo, això anecdòtic, que a la meva agenda tenia els telèfons i devien ser els telèfons de casa dels seus pares, perquè, clar, no hi havia mòbils.
Clar, és que estàs parlant de... Parlaves d'un... Clar, no hi havia mòbils, no hi havia res, clar. I dius que tenies una mica, tenia un hotel. On estava aquest hotel?
Tenia un hotel. Aquest hotel estava al centre, sí. I era, es deia Hotel Principal, i crec que era Conde de Salto.
Hosti, Conde de Salto era...
Xino.
Conde de Salto, el barri xino, sí, però sí, barri sí. Xinès, mare meva. I llavors ve el segon concert que els tornes a portar. Aquest primer va ser l'any, dius, 1991.
91.
El segon que els portes... Quan
93.
93. Clar, els portes al 93 a la Sala Garatge, dius que els portes
Sala
a Barcelona.
Garatge, sí.
Què tal? Ja estaven a punt de fer el salt, no hi ha?
Estaven a punt, acabaven de treure el Kerplank. El Duki ve amb l'altre concert, que ja no el fem nosaltres, que això ja ho va fer cap, i deixa'm que ho digui, aquests dos primers concerts els organitzo amb un amic que es diu Risky, que tenia una botiga de discos a la Verneda, que es deia Anaconda Records, i ho fèiem com a mitges, totes aquestes
sí,
coses.
Això, ara seria, això que estàs fent ara seria impossible.
Ha canviat. A veure, el concert del garatge ja té més a veure amb els concerts actuals, perquè ja és una sala que has de pagar. Per exemple, a la Bàscula me'n recordo que al ser un centre social tenia uns bucs d'assaig on algunes de les bandes que teníem nosaltres assajaven allà, i el noi que ho duia, el Miquel Tebar, per exemple, ens cedia la sala gratuïtament. Llavors era una despesa que no tenies. Sí, era supervivència per poder-ho fer.
D'aquella època, el concert com va anar? Va haver-hi més de 50 persones?
Sí, el de garatge vam guanyar diners, veus? Les primeres vegades que va anar molt bé.
I van dormir en zona normal ja? O sigui,
van dormir a l'hotel, jo crec que van repetir.
Sí?
Jo crec que devíem repetir aquest hotel.
Però ja eren professionals en aquella època, ja van donar un pas més endavant o...?
No era encara ultra professional. Segurament ja duien algun manager o Rod Crew, gent que els ajudava, però encara s'ho manegaven tot ells.
Quan marxen ja no tornes a parlar mai més amb ells?
L'altra vegada que van venir ja els hi vaig perdre la pista.
Guardes algun número de telèfon?
A l'agenda hi és, però ja et dic, deu ser de casa dels seus pares.
Clar.
Evidentment. També és molt difícil, perquè has de tenir en compte que ells, això que estan fent a Barcelona, ho fan multiplicat per la tira de ciutats, o sigui, estan tocant per Alemanya, per França, per... O sigui, és que cada dia... No estan ni un dia en una ciutat, o sigui, és que no els hi dona temps de gaire.
Tu, Jordi, en aquell moment t'imaginaves que aconseguirien l'èxit, la fama i el reconeixement mundial que han acabat tenint els Green Day?
No, a veure, els Green Day són i eren una molt bona banda, però n'hi havia moltes més. És com el cas de Nirvana, va sortir Nirvana, però hi havia moltes més, i amb el cas de Green Day hi havia bandes anteriors, tipus Bad Religion, de Descendents, que tenien números, però va sortir Green Day, possiblement per la dosis de pop que tenen.
És el millor disc per tu?
El Duki? Jo sóc més del Kerb, que suposo que ens passa als puristes que quan, el que comenten abans, Arnau, que quan salten a multinacional ja no estan, i es fa massiu, ja és com no el teu terreny, ja. I tu vas en busca d'una altra cosa.
Ara, aguanten molt bé el pas dels anys, eh?
No, sí, sí, és el que et dic. Dintre d'aquesta música que té molts puristes i ràpidament et tatxen i ja no et volen, els Green Days, jo crec que encara inclús els puristes ho accepten com a banda de punk rock.
De punk rock que es va fer accessible a tots els públics,
és
no?
Molt accessible, sí. Pel tema de que no, tampoc s'acosta gaire al hardcore amb la velocitat, mama molt de melodies de bandes angleses com els Bathcocks o els Undertones, són accessibles.
Els van criticar molt en aquella època precisament per ser massa comercials.
De fet, ells surten d'una escena de Berkeley, que d'un club molt petitó, i els hi van barrar hasta l'entrada en aquest club quan es van fer tan grans. I després, quan aquest club va necessitar ajuda perquè s'anava a la merda, ells van ficar calés i van rescatar i van tornar a tenir accessibilitat al...
Com a purista els has perdonat alguna vegada i els has anat a tornar-te a veure en directe? No,
no els he tatxat mai, eh? No els he anat a veure en directe, però sempre que han sortit discos nous que igual no he profunditat, sempre ho he escoltat i he vist clarament que no era una porqueria el que estàvem
fent. Has tornat a veure en directe o no, per això?
No.
Era una època, sobretot als 90, que el punk es va fer més melòdic.
Sí, ja et dic, sobretot l'explosió d'Epitaph Records és molt important, que hi ha Religion, NoFX, Offspring, totes aquestes bandes que van sorgir en aquell moment. Jo crec que aprofitant una mica la cletxa de Nirvana, de que la música alternativa es va obrir a un públic més gran, doncs van avançar molt i es va fer més massiu. MTV també va donar suport, o sigui, sí, va créixer molt en aquell moment.
Parlant d'Offspring... M'encanta. Tu no?
A mi...
Tenen tres o quatre cançons.
No m'han agradat mai. Ai. Els veig més com un, bueno, com un refregit.
Però tu no t'agraden, ja sabem per què no t'agraden a tu.
Ho veig més com un refregit.
Clar, tu encara t'estaràs tirant els cabells, no? M'han dit.
Bueno, suposo, o sigui, amb l'aspecte comercial segur.
Home, perquè parlant de punk, els Offspring... És veritat que et van... O sigui, a tu t'arriba un casset.
Sí, em van... Has d'entendre que això, no teníem internet, llavors quina és l'única manera de promocionar un disco si no té distribució ni res? Enviant-ho i que una disquera local el tregui, faci aquí 1.000 còpies i ho bellugui. Pues a mi me va arribar una cinta d'Offspring per editar el primer disco. Evidentment no el que vam fer amb Epitaph, els primers, per si volia fer alguna cosa. I amb el meu raonament vaig dir, ostres, no, són molt dolents. Però bueno, no passa res. Tampoc si l'hagués fet, tampoc es firmaven contractes ni res, i bueno, hagués tingut la gràcia de que haguessin fet una edició...
Haguessis parlat de Green Day, com ara es parles del primer concert de Green Day, per entendre.
Exacte.
És com una anècdota del moment.
I amb Green Day vam dir de fer un single en directe, i tinc la cinta gravada del...
Què dius? En sèrio?
Sí, va passar allò del Duki, la cosa es va acabar, però vam gravar el concert del garatge i vam dir, farem un... Això es feia molt, perquè així el grup tenia com un segell treballant aquí per donar-li suport, perquè, clar, no era global tot del que ho podies escoltar, si no hi ha algú donant...
Bueno, i aquell so, amb aquell so de concert de directe, que era un so...
De taula.
De taula, que... Escolta, què estàs fent ara? Ara què et dediques?
No, segueixo traient discos. Portem 34 anys traient discos. Al 90 vam començar a treure discos i no hem parat. No hem parat i fem molts discos de bandes, la majoria locals, sí. A veure, hem fet moltes més conegudes. Coneixeràs The New Raymond, Joan Colomo, Anímic, Toques és Destruction. I després ara, com el tema de la música està com està de complicat, doncs estem tornant una mica als inicis i estem buscant amb bandes petites per treballar, que és el que ens agrada.
Avui ens ha visitat Jordi Llançamà, que ens ha ajudat a recordar aquests 30 anys d'un dels grans discos de la història de la música, que és el Duki del Green Day, i el primer concert que va fer l'any 1991 a Barcelona, 700 peles, valia l'entrada al centre cívic La Bàscula de Sants a Montjuïc. 700 peles, tu. Mm-hmm. Moltes gràcies, Jordi.
A tu.
Gràcies, que vagi bé. Són les 11:48.
RAC+1. Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A les 8, Estrella Roja de Belgrat, Barça. Els blaugrana visiten una de les pistes més calentes d'Europa.
La porta enrere, mira que bé! Cap a Parker, l'Alió!
Seguiu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga juga a RAC1.
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 Abans de les visites al Bernabéu i Sant Mamés, el Girona rep la Reial Societat. Comença el Tourmalet pels de Mitchell.
Conta porto dins l'àrea per marcar contra la xuta, gol!
Gol!
Aquest dissabte a les 9, Girona Reial Societat, amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Margarito.
Ei, hola, què passa?
Què passa?
Espera, no, que buscava...
Espera,
que no sé si un test al nord i al sud, ara.
Sí, ara sí. Sí. Què tal? El president de Ràdio Sessió hauria de prendre, no hauria de perdre les formes. Senyor Jordi Margarit, bon dia.
Gràcies per convidar-nos un any més.
És un clàssic, això. És
abans de... Just, mitja horeta abans i uns minuts, sempre em pilleu a l'escala.
Te'n vas cap avall, no, ara?
Ara vaig cap al Col·legi de Periodistes, on a quarts d'una farem la lectura de l'acte del jurat dels 24, edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, que coincideix amb l'any del centenari. Ho hem avançat una mica perquè aquest mes de febrer farà 100 anys de la zona zero, per entendre'ns, el moment zero de la posta en marxa de la primera emissora de ràdio, ràdio AJU, Ràdio Barcelona, i que ho posa en marxa aquí, nosaltres. Qui som nosaltres? L'Associació Nacional de Radiodifusió, que en un moment determinat li fan canviar el nom perquè això de Nacional doncs en cert moment no pillava, no entrava, i es converteix en Ràdio Associació de Catalunya, però som els mateixos. I aquells són els que posen en marxa Ràdio Barcelona. Per tant, ho fem coincidir amb el centenari, amb una gala que tu coneixes prou bé, no sé si la coneixes tu molt bé o no, però espero que sí.
Sí, que es farà el dia 26 de febrer.
De febrer, al Palau de la Música.
Hem canviat el lloc, eh? Habitualment era l'Auditori de l'ONCE,
sí,
i aquest any al Palau.
Aquest any serem molts, i ens ho passarem molt bé, conduïda la gala pel Jordi Basté,
sí.
I tens convidats també professionals,
etcètera. Serà molt maco, serà un homenatge als 100 anys de la ràdio, però evidentment aquell dia, aquella gala, servirà per entregar els premis que anunciareu d'aquí a 39 minuts al Col·legi
correcte,
de Periodistes.
Correcte.
He de dir que en breu vindrà, per parlar d'aquest centenari, d'aquests 100 anys de la ràdio, vindrà el Jordi Margarit al Monarracú per parlar-ne en breu. Però deixa'm parlar dels premis. Quantes candidatures s'han presentat aquest any, Jordi?
Aquest any s'han presentat, entenem que per dos motius, alguna candidatura menys que la darrera edició. Dos motius.
Ah.
Primer, hem avançat la convocatòria, que la fèiem normalment sobre el mes d'abril,
lliurement, sí.
L'hem avançat al mes de febrer per la data aquesta del 19 de febrer dels 100 anys. I segona, sempre rebíem candidatures d'emissores del País Valencià i de les Balears.
Sí.
Enguany s'ha notat molt el canvi de les estructures
que regeixen
també les ràdios públiques en aquests llocs. Això es nota molt, eh?
Quina és la categoria en què s'han presentat més candidatures, Jordi?
Normalment sempre, com sempre, és la de millor premi a la millor programa de ràdio local. També hi ha hagut el Premi d'Innovació. Hi ha un detall. Enguany premiem només aquells premis en el qual calia presentar candidatures.
D'acord.
El que no premiem, és a dir, el que no fem aquest any, és dir tres categories que el jurat reconeixia i que eren pròpia iniciativa del jurat. Per tant, enguany només premiarem, premiarem a la innovació, a la inclusió, al millor programa de ràdio local i al millor programa a nivell nacional, i llavors unes mencions d'honor. Però vull dir que ho compactem força, perquè entre altres coses...
Quants premis són en total aquest
any? La gala
la gala
serà transmesa per televisió.
És veritat, això ho diguem.
Serà transmesa per la xarxa Plus, i per tant ens hem de posar també el que significa
que
un programa
explicar?
De televisió. Tu sí que ho saps, i
que
jo no ho sé.
Explicar?
No ho sé tant, perquè ha de ser televisió cosa... n'he fet molt poca,
i
això s'ha d'ajustar. S'ha d'ajustar i ja ho coordinaràs.
Sí, ja ho
intentarem.
Intentarem. Sé que coneixerem els noms d'aquí poc més de mitja hora, però alguna pista de què s'indurà el millor programa o el millor professional o alguna cosa, o no?
No, el millor professional precisament és d'aquelles candidatures que fèiem al jurat, que inventàvem el jurat, és a dir, fèiem una proposta al jurat i aquesta no entra. Però sí que et puc dir algun detall. I algun detall en aquest moment és que quedarà molt palès el centenari de la ràdio, molt palesa el moment brillant, exitós de la ràdio en català, precisament perquè ho farem notar o perquè volem que es noti tant. Doncs perquè aquest moment que vivim estem convençuts que els pioners de la ràdio el 1924 l'haguessin volgut veure i van fer tots els fonaments al posar en marxa la primera emissora de ràdio perquè això es pogués donar d'una manera o d'una altra. I ja fa molt de temps que la ràdio en català és capdavantera, tant la privada com la pública, que ens ho repartim, d'alguna forma, i amb això doncs, també farem un seguit d'accions per celebrar aquest centenari.
Digue'm-los, alguns, per exemple,
hi ha un podcast que... per primera vegada sí? es passarà a la plataforma de RAC1 i de Catalunya Ràdio.
Conjuntament, eh?
Conjuntament.
Que està...
són les memòries de la filla de l'Eduard Rifai Anglada, que és un dels pioners
de la ràdio
més importants,
i
que no només a nivell tecnològic, sinó a nivell de visió de país, de cultura
quan
i de llengua.
Quan s'estrenarà aquest podcast o ja es pot trobar aquest podcast?
Aquest podcast s'estrenarà el dia 13, el dia de la ràdio.
Sí.
Ja sé que RAC1 s'hi avança
el 9, sí, sí, la ràdio és el 13, correcte.
A més a més, serà podcast i llibre.
I llibre, molt bé. I després hi haurà un documental.
Hi haurà un documental que dirigeix la Mònica Terribas, MediaPro per Ràdio Associació de Catalunya, que en principi està programat per el dia 20 de febrer, que és l'endemà del moment zero,
perfecte,
de fa 100 anys. O sigui, 100 anys i un dia. Veurem, en definitiva, això és TV3 que...
qui ho ha de programar. En Jordi Margarit serà en breu al món a RAC1 per explicar-nos la història d'aquest centenari. 100 anys de la ràdio en català. O sigui, això que estem vivint ara, aquest moment d'eclosió de la ràdio en català, o sigui, si hi ha algun mitjà de comunicació que en aquests moments està tibant de la llengua, és precisament la ràdio, però que hi ha uns pares i uns avis i uns besavis que ens van cuidar i que ens van mimar perquè això pogués tirar endavant. L'herència genètica, el nostre cordó umbilical entre aquells i aquests, és en Jordi Margarit, que és el president de la
ràdio. També t'he de dir un últim detall. El passat amb els pioners, el futur que s'està marcant a partir d'aquest present, i dintre aquests premis, un últim detall, també hi ha un podcast que realment no ha estat en cap plataforma de cap ràdio, però és un podcast molt maco que està, un podcast on s'hi representa tota aquella gent que està estudiant en aquest moment perquè podem mantenir aquest estatus d'èxit de la ràdio en català.
Per molts anys, president, ens veiem en breu.
Gràcies, Jordi
Margarit. Jordi Margarit, aquí a mitja hora sabrem el comptada, sabrem els guanyadors d'aquesta edició del centenari de Ràdio Associació de la Ràdio en Català, però els Premis Ràdio Associació, com cada any. Una amb una gala, que en lloc de fer-se com és habitual a la Fundació 11, com s'ha fet aquests últims anys, es farà el 26 de febrer, dilluns, al Palau de la Música Catalana. Per celebrar, serà la gala dels 100 anys, però on es donaran els Premis Ràdio Associació d'enguany. Gràcies, Jordi. Hola, què tal, Margarit? Hola, què tal, Bertolí?
Hola, què tal?
Hola, Polls.
Bon dia.
Hola. Hola, què tal? Doncs mira, aquí estem, aquí.
Molt bé, fantàstic.
Què, Polls, tires?
Sí, tiro.
Vale, vinga, va.
Si em dius com més truques és el número de Legalitas, m'ho crec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals o sobre aquell tema de la comunitat de veïns que no et deixa dormir. Si no ets de Legalitas, ja saps, truca al 900 100608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Què? Tens dos minuts avui, ves tirant talls, eh?
Quan vaig començar aquí a RAC1, era el cap de setmana, amb el Margarit, precisament.
Oh, i tant, el Margarit, tu?
Sí, 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 i hi havia
un tall mític del diàleg, que no sé si... Bueno, és igual. Comencem, si de casa, amb els d'avui, perquè tenim un tall... Era?
Per què no el tires amb un quart de vuit?
A un quart de vuit? Al vintage? Sí. Bueno, vale.
Oh, què passa?
Perquè em fa molta vergonya, perquè quedo com una persona molt patètica.
Ah, sí?
Sí.
Qui és aquest?
Demà comença l'estiu.
Aquí anava jo, i a la tarda comença l'estiu.
Comença a la tarda, correcte. A les 6:38, durarà 93 dies i 15 hores.
Per tant, demà la nit serà la nit més curta de l'any. No la de Sant Joan, sinó la de demà la nit, no?
Jo diria que és el dia més llarg, si no vaig equivocat.
Pulotant, pulotant.
De fet, sí, tens raó.
Vaja. La nit més curta.
Penso que he fet un tall del diàleg.
Molt bé, molt bé. Sí, senyor.
Quina veueta, eh? Tampoc és que tingui una veu molt de dir hòstia, quin mascle, però quina veu de nen que... En fi, que ja està. Demà no cal posar-lo, doncs, el vintage.
Bueno, tenim algun altre tall o no, per això?
L'Adrià García, que avui llegia amb aquest vigor l'actualitat de les últimes hores.
En aquest cas d'Economia, que és Andreu Mascolell, que en declaracions al País carrega contra la decisió i diu que amb aquesta actitud tornarà a haver eleccions.
Perdona?
Que amb aquesta actitud tornarà a haver
enganys, avui? No tenim enganys?
Sí.
El de la Mònica,
va,
no?
Vinga, va.
I repassem també que marquen els termòmetres a aquesta hora.
11 graus ara mateix a Barcelona.
I repassem també que marquen els termòmetres a aquesta hora.
11 graus, 11 graus.
Quin gall. Bueno, escolta, demà us esperem, eh? Que demà és divendres, últim dia. Ja, eh? Ui, demà. Demà ve el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i de... No.